migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Igual que fa una estona estàvem començant parlant de coses molt positives relacionades amb la sanitat, aquesta possiblement no és tan positiva. No és que sigui un desastre, però és el que era. Y nos quedamos como estamos. Me estoy refiriendo, y estic fent referència al sector de la infermeria. Y estic fent referència a una figura que és la figura de la infermera d'escola, la infermera escolar, en aquest cas, que té un paper important. Té un paper important. Quan tu mires... Bueno, i aquesta figura que fa aquestament a l'escola, doncs el seu paper és fonamental per l'educació, en qüestions de salut, per atendre en qüestions d'emergència, i sobretot en escoles inclusives ja parlem d'unes qüestions més serioses. Quan parlem d'alumnes que tenen unes necessitats, per exemple, jo què sé, que pugui tenir asma o crisi d'epilèpsia o aquestes qüestions, o una crisi pulmonar perquè tenen algun problema de deficiència amb els pulmons, habitualment respiradors i aquestes coses els apliquen els professors. No seria el què. Sempre més, clar, el professor pobre farà el que pugui i segurament té una mínima formació per ajudar aquell alumne que no el deixarà tirat allà, evidentment. Però no és el que tocaria. No és el que tocaria perquè, en principi, un professor o professora, clar, té la formació que té i s'ha de dedicar al que s'ha de dedicar, que és educar, i no a fer d'infermera o d'infermer. Aquí és on entraria, i en aquí estic posant un cas molt determinat, molt concret, per exemple, nanos que tenen problemes, o que són celíacs, o que són diabètics, etcètera, etcètera, no? Aquí és on entraria el paper d'un professional. Aquí és on entraria el paper de la infermera d'escola. Aquí seria una de les qüestions destacades. En qüestions menys destacades, o possiblement no tan rellevants com el protegir la salut, entraria el tema de l'educació des de petits, de la pròpia cura de la salut, és a dir, higiene bucal, higiene dental, a l'hora de menjar, moltes qüestions d'aquestes, no? Què és el que passa? Doncs que és una figura reivindicada que altres comunitats autònomes, com per exemple, parlant de Múrcia, seria una d'aquestes que tinc, que sí que tenen aquesta figura a les escoles. A Catalunya no. Catalunya no està. Però és que a Catalunya tenim problemes en aquestes qüestions importants que espero i desitjo que se'n vagin solucionant, no? Conforme ja de la formació d'aquestes infermeres d'escola, l'especialitat infermera d'escola, i que després aquest talent marxa. Marxa perquè aquí, primer, és una figura que... Ara no sabria dir si és una qüestió que subestima el govern, que subestima l'administració, que no hi ha pressupost o que no veu necessària. No ho sé exactament, però per què aniria, eh? No crec que vagi molt lluny d'aquestes tres coses que he dit, que bàsicament englobarien absolutament tot. És una figura important, però realment, si mires també el conjunt d'Espanya, no només a Catalunya, sinó el conjunt d'Espanya, sí que hi ha comunitats autònomes que la tenen, però no totes, no totes. Llavors, per què? Per què? I mireu que, a més, és un desperdici de recursos públics. Ara parlo concretament de Catalunya, eh? És un desperdici de recursos públics, perquè estem formant persones, formem especialistes molt ben valorades, especialistes molt ben valorades a altres llocs, i aquí possiblement no tenen les condicions, ni les maneres, ni les formes. És el que està passant amb la infermeria, però no és una història nova, eh? Parlaven de les que marxaven a Londres, a altres comunitats, etc etc. Ara concretament parlem de la figura de la infermera d'escola. Parlem d'això i del perquè de les coses, en aquest cas, i sobretot el talent marxa i no està per moltes qüestions, amb la Raquel Rectoret, que és infermera i logopeda i col·laboradora a l'Escola Superior d'Infermeria de l'Hospital del Mar. Amb ella xerrem de tot això, així que li dono la benvinguda. Raquel, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Ostres, quin paper, eh? Això sempre... És que tenim un problema. Per què marxa el talent?
Bueno, pues perquè aquí no es cuida. No es cuida, no hi ha la normativa que hi ha en altres països. Llavors marxem fora, el que ens estimin més. Seria un resum.
És curiós perquè, en el fons, hi ha una formació que es fa aquí a Catalunya o on sigui, però després tota aquesta inversió público-privada que s'ha fet a la formació marxa fora.
Exacte. Aquest és el problema. A vegades quan els alumnes em diuen bueno, és que després tindré feina, i a vegades els haig de dir pobres, pues que segurament no. Segurament no, però perquè no està estipulat, no està normalitzat, com que no, encara no veuen la importància de la infermera escolar, llavors com no ho veuen, doncs passen tema. I moltes vegades els haig de dir això, dir, em sap molt de greu, diu, però seguiu estudiant, feu el màster d'infermera escolar, diu, perquè esperem que algun dia es pugui regular com altres comunitats d'Espanya i d'Europa, que n'hi ha algunes, que pugui ser real. Perquè fa falta,
clar, i ho demanen. I per què a Catalunya no, encara no s'ha abordat això? Tu què creus? Com ho veus, això? Perquè és una qüestió, mira, si altres comunitats estan aquí a Catalunya, és una qüestió de pressupost o d'intenció, de què?
Jo crec que de les dues, perquè s'ha arribat a la Generalitat, i això ho diré, que quedi
així.
S'ha arribat moltes vegades, amb moltes firmes, amb molts documents, i cada cop que s'ha canviat de color de la Generalitat, hem tornat cap enrere. Cada cop que entra una persona nova, ens ho fa tornar a enviar, s'ho torna a mirar, ens diu que sí, i torna a canviar. I així estem, portem, pues, 20 anys, potser.
20 anys?
I no hi ha manera. Sí, portem així. Hi ha altres comunitats autònomes, per exemple, Madrid o Múrcia, doncs ho tenen com regulat. Per què? Doncs no ho sé, no sé com ho han aconseguit, però ens ho tenen regulat. O sigui, que ha d'haver una infermera a cada escola, no? Diguéssim, i aquí està costant molt. O sigui, és veritat que quan tu parles amb els directius, no?, amb la Generalitat o amb qui sigui, amb educació, sanitat, ho veuen bé, però després a l'hora de posar-ho en pràctica, no hi ha pressupost, falten infermeres també als hospitals, no tenim diners per posar-les a les escoles, no ho veuen important. O sigui, no acaben de conèixer realment quina és la figura, quina és la feina, el paper, que és superimportant. O sigui,
quin és el paper? Pues mira, aprofito i t'ho pregunto, perquè vale. Quin és el paper, Raquel, de la infermera a l'escola?
Clar, haurem de també aquí diferenciar la infermera a l'escola ordinària i la infermera a l'escola d'educació especial. Jo, per exemple, soc d'educació especial, i a vegades és veritat que les funcions són diferents, ¿vale? Jo et puc explicar l'educació especial. Una infermera en aquest tipus de col·lectiu, d'aquests infants, és molta feina assistencial, per exemple, a nivell de molts dispositius mèdics que estan en un hospital, doncs el tenim dins d'una escola, que moltes vegades és com que sorprèn, no? Dir, ostres, tenim botons gàstrics, tenim traqueostomies, tenim ventilació, respiradors, ¿vale? I això ho hem de fer nosaltres, i moltes vegades ho assumeixen els professors, perquè no hi ha una infermera que ho faci. Llavors, li estàs demanant a un professor que no té els coneixements.
Correcte, això és el que t'anava a dir, un professor, no sé si seria la persona més adequada per fer això, no?
Exacte, però de bona fe ho fa, perquè evidentment aquest nen està a l'escola i no el pot deixar que s'ofegui, no? Si té una crisi epilèptica o té una crisi respiratòria, doncs l'ajudarà, evidentment, li posarà la medicació que toca, però no és el seu rol, però ho fa. Llavors això està super reivindicat amb les famílies, amb les AFAs, amb les associacions de malalties minoritàries, però no acaba d'arribar. Llavors, a l'altra part, l'escola ordinària, tot el tema de la promoció de salut, o sigui, se sap que si tu, des de ben petits, fas promoció de la salut, prevenció de la salut, fas tallers, al final després tens nens més sans amb el tema de la gestió emocional, però tampoc ho veuen. Llavors estem allà, que si no és perquè un hospital ho paga, si no és perquè una fundació privada ho paga, si no és que els mateixos pares, que hi ha escoles que ho paguen ells, aportant doncs, potser un euro o dos euros, que és misèria, eh? Un euro o dos euros al mes, si no és així, no està regulat de que per llei hi hagi una infermera a les escoles. L'educació especial ja ni te cuento, però és que l'ordinària encara és pitjor, pobres.
Ja. Clar, a mi el que em sorprèn és que d'altres comunitats, com parlaves de Múrcia, per exemple, això sí que existeix, aquesta figura, i aquí a Catalunya no.
Sí, doncs mira, aquí estem. És una lluita que tenim, eh? Justament fa un mes vam tenir el Congrés Nacional d'Infermera i vam venir de totes les comunitats i ho deia, com pot ser que Catalunya? O sigui, no? Que té recursos,
sí.
a nivell sanitari és boníssima, superpotent. Què està passant? Doncs encara estem allà a les portes. I seguim picant.
Però ni està ni se l'espera, no?
No, a mí me sembla que, y més ara tal com està la política, jo crec que ahí estamos en el limbo.
Ja, ja, ni bueno. Està ni se l'espera por ahora, tant de bo això canvi, tant de bo
sí, canvi. Sí, esperem, esperem. És veritat que s'està, o sigui, també dic la part dolenta, però també és veritat que a poc, també a nivell hospitalari, s'estan incloent moltes infermeres, però clar, a nivell hospitalari, o sigui, a nivell que, bueno, poquet a poquet, però no com a una regulació general.
D'acord.
És això que després l'altre dia va sortir, no?, en el Congrés, bueno, no me'n recordo, no?, que no sé quin partit va sortir de què. Va dir, veu dir que sí que posava infermera escolar, a on estan les infermeres escolars? Si va sortir justament la notícia aquesta setmana. I jo també pregunto, a on estan? No? O sigui, dieu que sí, dieu a l'okay, però no arriba.
Però no arriba. Doncs Raquel Rectoret, infermera i logopeda col·laboradora a l'Escola Superior d'Infermeria de l'Hospital del Mar, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet de la situació trista, la veritat.
Sí, molt trista, la veritat, sobretot pels infants, ja. Perquè al final els que surten perjudicats són ells,
correcte,
i les
correcte.
Famílies.
Sí. Moltes gràcies, Raquel, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Gràcies, i si això afegim, a més, el problema que tindrem quan els metges es comencin a jubilar, el relleu generacional, el que un metge no es forma d'un any per l'altre, a la manca d'infermeres que hi ha ja de forma cronificada, a l'excés de feina, a l'atenció que hi ha, les cues que tot això comporta, perquè tot això repercuteix directament en l'usuari, a la sanitat pública, jo penso, insisteixo, no va al metge perquè per gust, en aquest cas, sinó perquè té algun problema, no? Doncs, tira, i sobretot, a la necessitat que hi haurà d'una certa atenció a les persones grans. Cada cop serem més grans en aquest país. Cada cop la població envellirem més. I necessitarem una focalització especialitzada dins de tot això. Sincerament, jo no vull ser negativista ni molt menys, penso que anem tard, però bé, ja sabeu que a vegades les lutxes són altres, van lluitant per una altra cosa, i el que possiblement els ciments de la casa, del nostre estat de benestar, el deixen una mica així de costat, que igual no, és una sensació que hi ha, una sensació. Bé, de seguida parlarem de menjar, perquè aquesta hora hi ha gana, parlarem amb la Conca i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Gracias a todos.
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a parlar amb la Conca. Anem a parlar a veure què tenim avui per menjar i sobretot, avui em venen de gust cigrons. No sé per què. És veritat que no, encara no fa... A punts de Catalunya sí, no a tot Catalunya fa encara un fred d'hivern. Hi ha encara aquesta sensació de que ja vols cullera, ja vols allà un plat com Déu mana, un plat amb cara i ulls, eh? No, i tenim a l'Elvira de la Conca. Elvira, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Cruz.
Escolta'm, avui em ve de gust cigrons. Com prepareu els cigrons a la Conca? Perquè ja porteu fent llegums cuits i plats cuinats des de fa molts anys, llegums sobretot, així que els cigrons no seran un secret per vosaltres.
No, mira, els cigrons és tan divertit perquè els cigrons ho accepten tot.
És veritat, eh? Combina moltes coses, eh? És veritat, això.
Sí, sí. Llavors, mira, per exemple, avui hem començat a fer els cigrons amb tripa de porc.
Oh!
Aquest és un clàssic.
Oh, que bo.
Vale?
Sí.
Llavors, avui ha sigut el primer dia. La setmana que ve, però bueno, ja ho anuncio ara, ja començarem amb els cigrons guisats amb xoriço i oudú. Verduretes, xoriço i oudú.
Aquest
m'agrada més. De cullera.
Sí, sí, aquest m'agrada més. Eh? Aquest sí. Aquest és el meu. Aquest és el meu.
Vale. Llavors, un plat que enamora és el dels cigrons amb botifarra de perol.
Ostres, també és el meu.
Bueno, anem bé, no? Anem
sí,
bé.
Sí, sí, aneu bé, aneu bé. Sí, sí.
Sí. El que passa és que llavors penses, ostres, no farem sempre els cigrons doncs, amb tocino, amb carn... Bueno, els cigrons també es poden fer d'altres maneres que no hagin de posar una mica de tocino, que no tothom el pot prendre, el colesterol i aquestes coses. Mm. Llavors, mira, per exemple, els cigrons amb espinacs, panses i pinyons.
Ah, un plat...
Un altre clàssic.
A les persones que no mengen carn, això seria també un plat perfecte.
Clar, és que exacte, és que a més és un plat que és vegà i vegetarià.
Sí, senyor, ho té tot.
Ho té tot. Llavors, els cigrons amb calamar. Oh, el cigró agafa un sabor tan bo...
Enganxen cigrons amb calamar? Perdona la meva ignorància culinària.
Sí que enganxen.
Sí?
Combina perfectament, de veritat.
Ah.
Està boníssim.
Estava fent memòria i no sé si he provat tantes mai els cigrons amb calamar, no sé.
Bueno, ja te'n faré arribar.
Ja aniré cap allà a buscar un tàper, una ració d'aquestes tan bones que feu.
Sí, perquè és veritat que tu has provat moltes coses, això et queda pendent.
No, em queden moltes coses pendent, perquè aneu canviant molt i llavors em queden coses pendents. Sí. Vull dir, has de fer una tanda.
És que no... Clar, és que saps què passa? No volem avorrir. Perquè, com que, a més, cada estació de l'any té els seus productes naturals, els seus productes de temporada...
Clar.
Llavors, clar, la cuina que fem és molt variada, perquè anem seguint les estacions. Mm-hmm. Una cosa, m'ha quedat pendent de dir-te...
Digues, digues.
Ara m'hi hem d'acordar.
Sí.
Que fem un hummus de cigró que està boníssim.
Molt bé.
O sigui, no té res a veure amb els envasats que puguis trobar per tot arreu. El fem nosaltres, li posem el tahini, li posem el comí, llimona... Està boníssim.
Doncs ja sabeu...
És una altra manera de menjar cigrons,
clar,
que aquesta l'hem importada, eh? Aquesta és importació.
Doncs ja sabeu, a la web, a laconca1932.com, el telèfon també està allà, però jo el recordo, que és el 93-209-1963, o al Mercat de l'Albany, directament, que ja sabeu, el caliu del mercat, no el té el telèfon, això segur, eh? Elvira, moltes gràcies, un petó molt gran.
Un petó molt gran, Cruz.
I amb gana, eh? Cigronets. No, després fan el seu efecte, tot s'ha de dir, eh? Igual que les faves, però estan tan bons. Uau, estan tan... Fan unes faves a la catalana que t'hi mors, en aquest cas. Bé, prou de parlar de menjar, que salivo, i és difícil fer el programa salivant. Ja us ho dic ara, eh? De seguida arribarem a dos quarts, però a més d'actualitzar la informació de serveis, titulars d'esports, en parlarem després d'esports, precisament, d'esports, valga la redundància, però d'un esport en concret i que habitualment no en parlem, de boxa. I dins de la boxa parlem de la boxa femenina. No sé si ho sabeu, però us ho explico, que hi ha un boom de boxa femenina. Moltes no... I després del combat aquest que ha passat cap de setmana, del dissabte, encara més, hi ha un boom de boxa femenina, de noies que volen practicar boxa full contact. En parlarem precisament d'aquest esport, d'aquest boom, i parlarem amb una noia que va començar precisament aquest passat cap de setmana a entrenar, i en parlarem del per què de totes aquestes coses. I després parlarem, continuem parlant de salut. Avui hem parlat molt de salut, eh? Però en aquest cas dedicarem minuts a parlar del cor, de la rehabilitació cardíaca. I ja que parlem d'Inscor, parlarem amb ells precisament sobre això, parlarem amb una persona especialitzada en això, en la rehabilitació cardíaca. Però què és la rehabilitació cardíaca? En què consisteix la rehabilitació cardíaca? I tots hem de fer rehabilitació cardíaca? Que quan parles de rehabilitació es torna a posar en marxa. Doncs en parlarem de seguida tot això. Ara de seguida arribem a 2:15 i actualitzem informació de serveis aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Baucaos cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Baucaos.es. Baucaos. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
Al caer la tarde, Expósito.
La realidad es que hay mucha más demanda, mientras que los trenes, aunque han aumentado, siguen circulando por unas vías pues que no dan abasto.
Cualquier incidencia, por pequeña que sea, sobre todo en Madrid, provoca un caos absoluto. La infraestructura ha colapsado porque no es capaz de abarcar la cantidad de trenes que tenemos.
¿Ese problema de inversión es un problema de dinero o es un problema de política?
Yo creo que es un problema de dinero mal decidido en los momentos que hay que decidir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 2:15 de 2 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantat de parlar per tots vosaltres. I fem una revisió i actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo, va. I és que tenim a sobre, i se'ns tira a sobre, una bombolla d'aire fred que aquests dies està fent la guitza. És la protagonista de totes aquestes pluges que estem tenint i que va ballant el seu aire per la península. Va, ara vaig cap a Andalusia, ara me'n vaig cap a Almeria, ara cap a València, ara cap al centre, i torna ara cap a Catalunya. Això vol dir que tornarem a tenir pluges localment abundants, molt abundants o torrencials. Però no serà del tot aquesta tarda. Tot i que aquesta tarda de dimarts es reactivaran i començarà a treure el nas aquesta bombolla, aquesta dana, aquesta bombolla d'aire fred pel sud, per Terres de l'Ebre, on hi ha una alerta activada al Montsià, al Baix Ebre, la Terra Alta. Per tota aquesta zona esperem pluges abundants o molt abundants, localment torrencials. Malgrat això, les temperatures pugen. Per què? Pugen perquè tenim vent de llevant. Vent de llevant que porta aire humit, que al xocar i al trobar-se amb aquesta bombolla d'aire fred que tenim en suspensió, es donarà com a resultat aquestes pluges abundants, i aquesta és la previsió del Meteocat. Mira, la cosa, els meteoròlegs no ho tenen tan poc clar, això, perquè és tan erràtica el comportament d'aquesta dana que no saben exactament on estarà situat l'episodi més important de pluges. El cas és que sembla que serà demà dimecres, quan tindrem un episodi important de pluges, sobretot concentrat al litoral i prelitoral, on les pluges seran abundants o molt abundants. Demà dimecres pel matí, tota la façana litoral fins al Maresme està en alerta per aquesta intensitat de pluges, litoral i prelitoral. La Costa Brava es salva. A l'interior sí que pot haver pluges, però no hi ha cap alerta activada i no s'esperen grans pluges. I per la tarda es mantindrà aquesta situació. Les temperatures es mantindran. No farà un fred d'aquells que dius estem en plena tardor, sinó que, insisteixo, aquest vent de llevant manté les temperatures doncs en el seu nivell. Així que noves pluges, tant per aquesta tarda, insisteixo, al Delta, Terres de l'Ebre, sobretot al Delta de l'Ebre, i demà dimecres hi ha tota la façana litoral i prelitoral, a excepció de la Costa Brava. Pluges molt benvingudes, perquè els embassaments han pujat de nivell i si hi ha restriccions serà ja ben entrat o a principis del primer trimestre del 2025. És una bona notícia. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de parlar d'alguns problemes puntuals per avaries a la ronda del litoral, on en tot el tram entre la zona del Fòrum i gairebé arribant a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat hi ha diverses incidències i, per tant, és una via que està una mica complicada. També parlem encara de lentitud a la B30 a Barberà en sentit Tarragona, lateral de la P7, i a la C17 a Canovelles en sentit Barcelona ja es registren 3 quilòmetres de circulació. Per tant, anar-vos cautela i, com sempre, que no baixeu la guàrdia i de cara a les pluges de demà, sobretot molta distància i conduïu amb molta suavitat. Que tingueu bon migdia.
Gràcies, Sílvia. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Hola, José Luis, com estàs? Benvingut.
Com estic? Penedit.
Penedit, per què?
Bon migdia, companys. Bon,
per què? Què passa?
Perquè
no em preocupis.
No, he arribat a la ràdio amb el propòsit d'escoltar-me allò que diem en el copión.
Sí.
Per veure què vam explicar ahir de la pilota d'or. Perquè em sembla que el que vam explicar ahir de la pilota d'or, ara fa 24 hores...
No té res a veure.
No tenia res a veure. Correcte. Amb el que després va passar, eh?
Sí, perquè ja hores o minuts després de fet aquest avanç esportiu, doncs va canviar tot el sistema de la pilota d'or. Ahir dèiem que anava cap a Vinícius, va acabar el programa i ja es van assabentar, va esclatar la notícia que anava cap a Rodri.
Quan va acabar la secció, l'avió del Madrid estava aturat a l'aeroport.
Em fa una full.
Sortim o no sortim? Sortim o no sortim? I al final va ser que no sortim. Va Butragueño o no? No, ni tan sols Butragueño, eh?
Mireu.
Escolti, és que no recordo haver-li dit que la brillantor de la gala de la pilota d'or la posaria Rodri i la posarien Lamine Yamal, Aitana Bonmatí i el Barça com a millor club femení.
Protagonisme bueno, sí, espanyol, eh? Vull dir, molt bé, eh?
Aviam, és que...
Fantàstic, clar, això, eh?
Mira, ho deia ahir l'Arantxa Rodríguez i estic amb ella. És una llàstima que ens deixés fa uns mesos Luis Suárez Miramontes, el fins ara única pilota d'or espanyol en categoria masculina que teníem i que ara ja doncs veuen aquest palmarès com el nom de Rodri Hernández.
Sí, senyor.
Se l'incorpora. Però clar, tot això, vulguis que no, està esquitxat, està barrejat, està afectat per l'espantada al Madrid. I de l'espantada al Madrid ahir en parlarem molt i molt avui a l'edició d'Esports Copy.
No va ser un bon detall, del Madrid.
Bueno, el Madrid el que et diu és
millor
que...
Millor equip del món, millor entrenador... I per Vinícius, aviam,
vostè,
sé que Vinícius
vostè,
era el pilotador, és el títol estrella,
vostè,
però escolta'm...
Vostè veu la gala dels Oscars? Acostuma a veure la gala dels Oscars?
Sí, alguna vegada, sí.
Vale.
Sí,
I
sí,
i els, Oscars, els Oscars bons, quins són?
El de millor pel·lícula, millor director...
I millor actor.
Millor actor.
Clar, aquests
actriu,
Oscars,
vaja, en femení,
aquest
també.
Aquests Oscars de curtmetratge d'animació, vestuari, Oscar de fotografia i tal, estan molt bé...
Home, són però prestigiosos dins del seu gènere, del seu concepte.
Tenen el seu prestigi, però home, no omplen. De fet, estem parlant tota l'estona d'una cosa que es diu la gala de la pilota d'or. i que ve presidida pel lliurament de la pilota d'or.
Escolta'm, una curiositat, a veure si em dones més dades. És cert que l'organització de la pilota d'or es va oblidar de convidar el Girona?
Aviam.
Que estava nominat com a millor
equip? El Girona estava en el pool de nominats al millor equip. El que passa és que bueno, està l'Alberto Díez investigant aquest extrem. Sí que és veritat una cosa, així com quan atorguen la pilota d'or o quan atorguen l'Òscar a la millor pel·lícula, diuen, els nominats són fulano, mengano, tal, 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 en el cas del premi al millor equip masculí, en aquest cas...
No ho diuen.
Premi al millor equip masculí, Real Madrid. Gràcies.
Però ja Girona estava a l'altra vista.
Llavors, plas, contraplànol de les 50 butaques buides, de que no ha anat al Madrid a la gala de la pilota d'or.
Però és verdad que por Girona no me viene nada?
La solució a les 3 i 5 de la tarda. Jo crec que el protocol de consagració d'aquest premi fa pensar que no es va convidar no al Girona, sinó a la resta d'equips que estaven nominats. Ah. Clar, és el que té els pla, perquè has de convidar al Girona...
Si estàs nominat, com no el convides a la gala?
I els 5 equips nominats en categoria femenina també els has de convidar, etcètera. Clar, vull dir, al final necessitem 4 teatres Xatelet per fer la gala de la pilota d'or, que insisteixo...
No, però encara que no vagi... No dic que vagi tot l'equip, però un representant del Girona o de la resta d'equips nominats, com a mínim, jo què sé...
Si és veritat, i jo no dubtaré de la informació que porti l'Alberto Díez, que la UEFA no va trucar al Girona... La UEFA, l'organització de la gala. Perquè, clar, això és France Football més UEFA.
D'acord.
France Football, després Sports Coppel, Alfredo Relaño ens ho acabarà d'explicar i de perfilar. Però, vaja, si els organitzadors no van tenir el detall de trucar al Girona... Escolti, miri, tenim aquí un seient reservat a nom de Delfí Geli, eh? Vale? Vale. Si no van fer això, escolti, lleig.
Ninguneo. Por Girona no me viene nada.
Però clar, al final, tot això va de lo que va. De què anirà avui Sports Cope? Insisteixo, molta espantada al Madrid, molta gala de la pilota d'or, molta consagració del Barça, amb la Minya Mal, amb Aitana Bonmatí, amb el millor club femení, etc. I de la resta, Copa del Rei.
El Vic juga demà, avui? Demà.
Dijous.
Demà, no, dijous, perdó.
Dijous. Avui és dimarts. És setmana de Copa del Rei. Avui, a les 9 de la nit, Ospi, Zaragoza.
Vale.
Demà, Extremadura, Girona. Ja tenim llista de convocats. 20 futbolistes. La novetat és Brian Hill. Descans per Estuani i Yangel Herrera. Avui entrena l'Espanyol. Sentirem Omar El Hilali. Demà, roda de premsa de Manolo González. I també dijous, Santirso Espanyol. Anem a veure com afronta l'Espanyol el tema aquest, perquè, clar... van i enfoquen cap a derbi, a Montjuïc, davant del Barça. En el món del bàsquet, tenim el Barça, com diuen a la NBA, on the road. Tenim el Barça on tour. Doble desplaçament d'Eurolliga, Efes d'Istanbul i Olympiacos, i després partit de CB fora de casa. Tenim un Joventut Gran Canària d'Eurocup, i en poliesportiu un partit important. Silkeborg Granollers a l'Europa League, important perquè si el Granollers és capaç de defensar els 9 gols de renda del partit de la primera volta...
De sobres.
Tindrà...
Això està
sí,
fet.
Sí, també dèiem ahir que Vinícius guanyava la pilota d'or. No dubtem del Granollers, però escolti, s'ha d'acabar de rematar a la pista del conjunt danès
no comparem...
i que el Granollers estigui a la propera fase de l'Europa League.
Renda és un equip de veritat amb xiquilleries, vull dir que no...
Ah, el Silkeborg és una xiquilleria.
No.
No, el veig molt posat
Vinícius,
en vol, eh?
Vinícius i la reacció del Real Madrid. Em sembla una rabieta de preescolar, bàsicament, eh?
Aquesta és la seva opinió.
No me dan el premio, pues no voy. No, pero te damos el de mejor entrenador, te damos el mejor equipo, te damos... No, pero no voy, como no se lo dan a Vinícius,
I a més, dissabte, no hi havia un altre partit a la Lliga. València-Real Madrid. Vinícius, que torna a un dels escenaris del crim, eh?
Molt bé,
qui diu,
fantàstic.
Estarà bonic l'ambient a Mestalla. Sí,
José
sí,
Luis,
sí.
Moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les
3... No es cansi gaire.
No, ho intentarem.
Vale.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tots els titulars i aquests i més a Esports Cope amb el Joan Ballori. Va, que de seguida parlarem de Sibarrita, una empresa que et pot ajudar molt si muntes una festa, i després parlarem del boom de la boxa femenina aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no?
Aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Plan de Recuperación presenta el Plan Dos Rincón Dos Sentidos.
Nuestro plan era tener una buena web con un buen sistema de reservas.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en Repsol.es/despreocúpate.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira, imaginad que tenéis ahora pues una boda. Una boda, un cumpleaños. O si sois una empresa, por ejemplo, vais a montar una cena de Navidad, que vendrán ahora las cenas de Navidad y con todo lo que comportan. Bien, va en función de cómo montéis la fiesta, eso también es verdad. Pero en una fiesta, en una boda o en un cumpleaños hace falta, siempre hay una barra de las bebidas y demás, ¿no? ¿Sabéis el cacao que es todo eso? Pues hay una empresa que se encarga precisamente de esa... de esa cuestión específica, se encarga de esa situación y además lo hace muy bien porque llevan un montón de años. Además están especializados en grandes eventos, es en conciertos multitudinarios, o sea que en un cumpleaños supongo que será más fácil todavía cumplirlo el tema. O sea, imaginad cómo está la historia, se encargan de todo ese maldacap, de ese dolor de cabeza que puede resultar montar una barra, llevar las bebidas, el personal, todo ese tipo de cuestiones. Llamas a Sibarrita, que es la empresa que se llama así, además el nombre está perfectamente elegido, Sibarrita, y ellos se encargan absolutamente de todo. Eso es un descanso, ¿eh? Vamos a hablar de todo esto con Noelia de Sibarrita. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
¿He acertado con todo esto que he dicho?
Sí, totalmente.
O sea, si yo quiero montar, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, o mejor, ahora que vienen las cenas de Navidad, soy una empresa y quiero además montar después pues una barra libre durante unas horas. De esto os encargáis vosotros. ¿Cómo funcionaría? Yo os llamo y ¿qué ocurre?
Bueno, sobre todo desde Sibarrita analizamos el evento como tal, número de personas, horarios, tipo de fiesta, porque bueno, puede ser, como bien has dicho, pues una empresa, pero también puede ser una, no sé, un cumpleaños multitudinario, un festival. Entonces analizamos el tipo de evento.
¿De acuerdo?
A partir de aquí, horarios, tipos de bebidas que se quieren servir. Y asesoramos al cliente con la mejor gestión de barra que podamos hacer.
Pero se encargáis de todo vosotros,
¿no? De todo,
¿no?
Absolutamente de todo. Montamos la barra,
Mira,
todo.
Mi empresa tiene 150, vamos a montar una cena de Navidad y vamos a montar después una barra. Somos 150 personas. Y a partir de ahí vosotros hacéis.
Nuestro objetivo es que el cliente se olvide de la gestión de la barra, con lo cual nosotros montamos la barra, desmontamos si hace falta, traemos las bebidas, el material que haga falta, el hielo, yo qué sé, todo... Y sobre todo también los camareros expertos, que también ahí se necesita una expertise importante en todo lo que es la gestión de barra como tal, ¿no?
Claro, esto no había caído yo, porque claro, una cosa es poner que se te pongan un gin tonic, bueno, ya una Coca-Cola es fácil, ¿no? Pero bueno, fácil, hasta yo podría hacerlo, creo que podría hacerlo, un gin tonic, y otra cosa es un cóctel. También sería, os podéis especializar, por ejemplo, en cócteles. Yo no, yo quiero un San Francisco, yo quiero un margarita, yo este tipo,
claro,
de cosas también.
Claro, nosotros somos expertos en coctelería también. Y es lo que ofrecemos. Realmente hay muchos eventos que necesitan de esta parte de coctelería experta, y ahí es donde nosotros ofrecemos esa expertise que tenemos.
¿Cómo nace Sibarrita?
Sibarrita nace en el Ampurdán. Somos perdón, de la empresa, somos de la parte de Gampurdá, y nace pues de tres socios que realmente fundamos Sibarrita, y empezó pues bueno, uno de los socios es realmente experto en todo esto, lleva muchísimos años en el sector de la hostelería, con lo cual fue un poco el motor de Sibarrita, ¿no?
O sea, digamos que empezasteis de esta manera y en grandes eventos. O sea,
empezamos en grandes eventos, sobre todo allí en Gampurdá, estamos en el Festival Itaca, en el Portal Blau, grandes festivales allí, y nos hemos empezado a expandir en Barcelona ya hace 6 años, en el Festival Cruïlla, en varios festivales aquí en Barcelona, y es nuestro objetivo también, ¿no? Empezar en Barcelona fuerte y en el resto del territorio también.
Pues ya sabéis, ahora que vienen estas fiestas, si vais a montar una cena de empresa o cualquier otra cosa, ya me he puesto el ejemplo del cumpleaños, un gran evento, etcétera, etcétera, pues Sibarrita, la web lo vais a encontrar todo, es sibarrita.com, sibarrita.com, allí vais a encontrar el teléfono de contacto, vais a encontrar absolutamente cómo funciona, lo vais a encontrar absolutamente todo. O sea, lo que hemos explicado aquí con Noelia, bien ampliado en la web, sibarrita.com. Noelia, oye, muchísimas gracias y felicidades por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La boxa femenina a Espanya està de moda. Cada cop hi ha més dones, més noies que practiquen aquest esport, ja sigui com a professionals o fins i tot com una eina per a l'autodefensa. Per donar-vos només unes dades, entre 2017 i 2022, que és l'últim any en què es tenen aquestes dades, el nombre de federades ha augmentat un 50%. Ha passat de 2.059 fins a les 3.017 d'avui en dia. Yolanda Canales, tu practiques boxa?
No. No em veig amb cor, la veritat.
No? No. T'ha d'agradar, eh?
I mira, i m'aniria molt bé perquè, tot i els seus detractors, doncs s'està imposant, no, els beneficis que pot tenir practicar aquest esport als detractors. Diuen, per exemple, que millora la salut cardiovascular, la capacitat pulmonar, el flux sanguini, enforteix els músculs, millora la coordinació, que potser a mi això m'aniria molt bé. Cremar calories, també. Augmentar la resistència. Això, entre altres coses. En tot cas, hi ha molts referents femenins en aquest camp. Destacarem, per exemple, el cas de la Tània Álvarez, campiona d'Europa del pes supergallo, i estem parlant de noies que volen ser professionals. Però també hi ha cada vegada més dones o noies que practiquen aquest esport, no per ser professionals, sinó, com dèiem, per posar-se en forma o, per què no, per saber defensar-se en cas d'atac o agressió, que també és important avui dia.
Doncs mira, precisament parlem amb una noia que ha començat a practicar la boxa femenina, es diu Raya, i la tenim al telèfon. Raya, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Oye, tú has debutado este pasado fin de semana, ¿no? Como boxeadora.
Sí, es. Fue una experiencia muy bonita.
Pero ¿por qué lo decidiste? Verdad. ¿Por qué dijiste? Oye, pues me llama la atención el boxeo. Voy a ver si, a ver qué tal se me da.
Pues mira, realmente para mí el boxeo es uno de los deportes que más me motivan día a día. Para liberar emociones y expresar, pues, mi fuerza interior, ¿no?
Mm. Sí. Y entonces, a partir de ahí, decidiste empezar a buscar un gimnasio.
Sí, así es. Bueno, ya lo tenía claro que quería hacer boxeo, sí o sí, de hace muchos años. Y claro, me decidí este tiempo, pues, porque tengo un poco de tiempo libre.
Ajá, porque no quiero ser indiscreto, y a veces esto raya en la mala educación, pero ¿cuántos años tienes?
25,
o sea que ya sí. Hace tiempo, o sea, ya desde muy jovencita estabas pensando en el boxeo.
Sí, aparte es necesario para, pues, físico y mentalmente es importante hoy en día.
Oye, ¿y cuáles son tus límites? ¿Lo haces solamente por eso, por la cuestión de para desestresarme, físico, mental, o quieres, o te has propuesto alguna meta, ir más allá de un entrenamiento de boxeo?
Pues mira, después de la pelea de este sábado, lo estoy pensando mejor y no lo veo mala idea seguir adelante.
Ah, o sea, ¿quieres dedicarte profesionalmente?
Hombre, no lo veo mal, ¿eh? De momento lo estoy pensando así y la verdad que me lo estoy planteando y
¿qué te aporta?
Me gusta.
¿Qué te aporta? Hablabas de todo esto, pero explícanos, ¿qué te aporta?
Pues es lo que he dicho, que es el único deporte que me está motivando a levantarme de la cama y a tener una disciplina, a ser yo, a tener una confianza en mí misma. Y la verdad que, como he dicho, es muy necesario hoy en día y más para las mujeres.
¿La confianza en sí misma te refieres?
Sí, y también el tener esa autodefensa, el que tú puedes con todo.
De acuerdo, entiendo. Sí. ¿Y el entorno qué dice cuando tu entorno, tus padres, tus amigos, dices, bueno, yo voy a dedicarme al boxeo? ¿Cómo se lo toman? ¿Qué dicen? No, pues escoge otro deporte, no sé, ahí hay muchos golpes, a ver si te pasa algo, ese tipo de cosas.
Sí, tienen ese miedo, ¿no? De caer o de hacerte daño, ¿no? Pero, no sé, es una decisión que he tomado y creo que no hay retroceso.
Muy bien. Oye, sí. ¿Y hay muchas chicas? ¿Tú conoces a muchas chicas que hagan boxeo?
Sí. Y además hoy en día está muy visto también que hayan chicas, pues, boxeando. Sí.
Digo que es curioso, ¿no? Porque no sé si... es un mundo muy masculinizado, o sea, tú ahora mismo, ¿cómo lo ves? Yo no estoy dentro, o sea, que no sé cómo ha ido cambiando, pero desde fuera, hasta hace poco se veía como un mundo muy masculino, es un deporte muy masculinizado. ¿Esto sigue siendo así o va cambiando? ¿Cómo lo notas tú?
Sí, a veces las personas, pues, subestiman, ¿no?, a las mujeres en el boxeo, pero es solo... Yo creo que eso solo nos tiene que motivar a esforzarnos y demostrar que las mujeres pueden ser fuertes y técnicas como cualquier hombre, ¿no?
Sin duda. Es curioso, porque acabas de empezar este fin de semana y ya hablas como si llevaras años ya dedicándote, ¿eh?
No, me gusta. Llevo un año también entrenando y la verdad que lo noto.
Ah, muy bien.
Lo
notas física y mentalmente, supongo, ¿no?
Mentalmente, ya te digo.
Muy bien. Pues oye, Raya, felicidades por haber encontrado un deporte que te apasione, te guste y te motive. Y gracias por habernos explicado tu experiencia y tus sensaciones. Muy amable.
Muchas gracias a ti.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Del cor i la salut cardíaca ja sabeu que és capital. Tenir una bona salut, una bona alimentació, exercici, tot això ajuda. Però sabeu què és la rehabilitació cardíaca? És una bona pregunta. Què és la rehabilitació cardíaca? Doncs mira, anem a parlar d'això precisament, parlem de salut del cor i parlem precisament què és la rehabilitació cardíaca, a qui li fa falta i com s'aplica tot això. I en parlem amb el senyor Rubén Noda, que és rehabilitador cardíac a Inscor, que ja sabeu que és una clínica especialitzada en els temes del cor. Rubén, buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es la rehabilitación cardíaca?
Pues mira, la rehabilitación cardíaca es un proceso donde el pilar fundamental es el ejercicio físico. El ejercicio físico es hoy en día la mejor medicina que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida.
¿Es necesario hacer ejercicio físico? ¿Es imprescindible?
Sí, es no solo, como dije, que es el pilar fundamental, sino que ten en cuenta que el ejercicio ayuda a mejorar la capacidad de nuestro corazón, incluso aunque dicho corazón ya haya sido dañado, y esto nos va a permitir tener una vida completamente normal.
Bueno, supongo que cada persona que tenga problemas de corazón puede tener características diferentes, sobre todo incluso también conforme al ejercicio, porque ¿ese ejercicio valdría para todos?
Sí, claro, muy buena pregunta. Cada persona es un mundo, como bien estás comentando, y adelanto que el ejercicio va a beneficiar aún así a más del 99% de las personas. Eso sí, hay que resaltar que el ejercicio se debe adaptar a la persona y no al revés. Esto es importantísimo y es lo que falla en otros lugares.
Claro, de acuerdo. Supongo que debe ser la intensidad del ejercicio en función de las necesidades que tenga ese corazón, supongo.
Sí, exacto. Por ello, sería necesario contar con ayuda de profesionales especializados en la materia, en rehabilitación cardíaca, y es algo que hacemos en INSCORE con un equipo multidisciplinar para coordinarnos y saber lo que ofrecer al paciente en cada momento.
Bien, ¿cuándo hay que empezar con el ejercicio físico?
Cuanto antes, porque cuanto antes comencemos, antes vamos a acelerar ese proceso para poder tener una vida plena, una vida normal.
De acuerdo.
Sí.
No, sigue. Estaba comentando que cómo hay que hacerlo en este caso. Pero claro, ¿tú cómo sabes? ¿Qué seguridad tienes que aplicar a ese ejercicio para saberlo? Supongo que es una cuestión de unas pautas, ¿no?
Claro. Es necesario primero realizar una serie de exámenes, una serie de pruebas para ver cuándo se debe comenzar exactamente en caso de la persona, a qué intensidad, cuáles son los ejercicios más apropiados. Y en definitiva, ¿cuáles son todos los pasos a seguir de forma individualizada? Y por ello, yo recomendaría a todo el que nos pueda estar escuchando ahora mismo que se acerque a INSCORE, que nos contacte, porque estamos preparados para ello.
De acuerdo, o sea, ahí haríais todo este tipo de pautas y demás, ¿no? La intensidad, los ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Cómo son las sesiones de rehabilitación que hacéis en INSCORE? ¿Qué hacéis exactamente ahí?
Sí, pues mira, hacemos ejercicio físico principalmente en base a lo que ya la ciencia nos ha dicho que funciona. No estamos dando lugar a improvisar, a la improvisación, y esto es lo que nos ha permitido entregar muy buenos resultados a nuestros pacientes. Trabajamos todas las capacidades físicas, pero lo que resaltaría, lo más importante, es que las personas están siendo monitorizadas en todo momento. Vamos a controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y además en tiempo real estamos analizando cuál es el comportamiento del corazón a través del electrocardiograma. De esta forma garantizamos la seguridad.
Pues Rubén Noda, rehabilitador cardíaco de INSCORE, en INSCORE. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones, muy amable.
Nada, gracias a ustedes, un placer.
La web para si que no se me oblidi, inscorebcn.com, inscorebcn.com. I una de les parts bones de tot això és que les consultes cardiològiques i els estudis necessaris que ens estaven explicant es fan molt ràpid, no hi ha demores, ràpid i sense demores. inscorebcn.com. Mira, vigila la teva salut cardiovascular, que això sempre ajuda. Estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que podeu tornar a escoltar totes les xerrades del programa, tant darrere com migdia, a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una molt bona tarda.